Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. La setmana comença amb un nou pacte entre el PP i Vox per eliminar el requisit del català en més places de funció pública. Afecta especialment les places docents de difícil cobertura. També categories laborals bàsiques, com zeladors, auxiliars, personal de neteja o de manteniment, que estaran eximits de conèixer la llengua pròpia per fer feina a l'administració. A més, les dues formacions han acordat abaixar la nota necessària per obtenir el certificat de català a l'educació. Aquests canvis s'introduiran a través d'esmenes a la llei de projectes estratègics que en aquests moments es tramita al Parlament i que finalment comptarà amb el suport de Vox gràcies a que el PP ha acceptat aquestes retallades lingüístiques. Tot d'una en parlam, abans per hora destacam altres notícies d'aquest dilluns 16 de març. Ho feim amb Iván López, al control tècnic titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Els transportistes adverteixen de possibles aturades si no s'acorden mesures amb el govern per pal·liar l'augment de preus.
Han llançat aquesta advertència abans de reunir-se amb l'executiu de Proens per analitzar l'impacte de la guerra a l'Iran aquí a les Balears. El govern, per part seva, ha anunciat un paquet de mesures, sense concretar, que aplicarà quan la Unió Europea i el govern de l'Estat hagin posat en marxa les seves. En aquest sentit, l'executiu de Pedro Sánchez ha avançat que divendres aprovarà un pla de resposta per fer front al conflicte.
Comença la segona setmana de vaga de metges que, de nou, podria obligar a anul·lar milers de cites.
Ministre, dimissió! Ministre, dimissió!
Desenes de facultatius s'han concentrat a les portes dels hospitals de les Balears per exigir un estatut marc propi que reculli les especificitats de la professió. Demanen al Ministeri de Sanitat que es torni a seure per desencallar el conflicte. La ministra, per part seva, acusa els metges de tenir motivacions polítiques.
A Eivissa, avui és notícia un nou desallotjament. Els jutjats han donat un mes i mig a les 80 famílies de l'assentament d'infrahabitatges junt a l'estadi Palladium Can Mises per deixar els terrenys que són propietat d'Immosirenis. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. L'empresa té fins el pròxim 29 d'abril quan executarà aquesta ordre de desallotjament de l'assentament d'autocaravanes i tendes de campanya ubicat al barri de Can Mises. Ja té aquesta autorització que era necessària del Tribunal d'Instància número 5 d'Eivissa. La propietat del solar reclama també danys i perjudicis. Ara mateix malviuen desenes de famílies. La majoria són treballadors.
Mentrestant, a Mallorca, el Consell continua amb la seva ofensiva judicial i ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem per eliminar definitivament el carril Busbau. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La institució insular considera que la infraestructura no ha donat els resultats esperats i afirma que aquest tram que restringeix la circulació no només no facilita el trànsit, sinó que n'augmenta la perillositat.
I a Menorca, es Migjorn denuncia que les persones amb mobilitat reduïda tindran dificultats per accedir aquest estiu a la platja perquè Costes no repararà les rampes malmeses pel temporal. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El regidor de Turisme, Antoni Borràs, assegura que el Ministeri ha decidit fer una actuació mínima sobre les passarel·les destruïdes aquest hivern, argumentant que amb el canvi climàtic aquests danys són cada vegada més recurrents. Per això, tan sols es rehabilitarà les estructures de llenya, però no les rampes per a persones amb dificultats de mobilitat.
I la pel·lícula, una batalla tras otra, ha estat la gran triomfadora a la gala dels Oscars.
The Oscar goes to... One battle after another.
La cinta de Paul Thomas Anderson ha guanyat 6 estatuetes, entre elles millor pel·lícula i millor director. El film, que conta la història d'un revolucionari que recupera el seu esperit de lluita, es reestrenarà a partir de dimecres a les sales de les Balears.
En els esports, el Mallorca, bones notícies perquè acaba la jornada fora del descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La victòria per 2-1 contra l'Espanyol a Somos dona aire als vermells, que amb 28 punts i a 10 jornades d'acabar la Lliga són 16 anys empatats a punts amb l'Alavés. El Mallorca va haver de remuntar després del 0-1 aconseguit per l'Espanyol a la primera part i ho va fer al segon temps amb gols de Pablo Torre al minut 65 i de Samu Costa al 88. També en futbol, a primera federació, derrota de l'UD Eivissa per 0-1 contra el Marbella, i en futbol sala l'Illes Balears Palma Futsal jugarà a la Copa d'Espanya aquest cap de setmana. Avui el president del club, José Tirado, s'ha mostrat crític amb els darrers resultats de l'equip i a més ha confirmat que Mario Rivillos no continuarà al Palma la pròxima temporada.
Pel que fa al temps, Menorca està en avís taronja per mala mà i en groc per fort vent. Ampliem la previsió per a les pròximes hores amb Marc Aldentei. Bon dia.
Bon dia de setmana. Comença amb ambient més tranquil. Si quieres veure que encara aquestes pròximes hores continuarem parlant d'aquest vent de component nord-nord-oest que bufarà moderat a Menorca. Per tant, encara aquí amb una situació marítima alterada amb aquestes onades màximes que encara poden superar els 5 metres. De totes maneres, a poc aquest vent anirà afluixant, un vent que bufarà ja feble, bufa feble, a la resta de les illes. Tot això amb el cel destapat avui. No esperam ni gust i també una pujada de la temperatura amb valors màxims que en general quedaran entre els 16 i 19 graus. Per demà, no hi ha canvis, el vent ja no bufarà, per tant, aquesta situació marítima encara alterada cap en el nord de Menorca, però s'anirà tranquil·litzant així com vagi avançant a la jornada. Dimarts de cel destapat i temperatura que puja lleugerament. Aquesta pròxima nit sí que és veritat que les mínimes davallaran, sobretot en aquestes bandes on han tingut vent a nit passada, i demà màximes que pugen de manera lleugera, valors que ja poden arribar als 20 graus.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:06, el PP i Vox consumen un dels acords que van assolir per tirar endavant els pressupostos de l'any passat. Les dues formacions s'han pactat eliminar el català com a requisit d'accés a més places de la funció pública, a llocs de molt difícil cobertura del personal docent i a categories com zeladors, auxiliars o personal de manteniment. A més, es rebaixa d'un 8 a un 7 la nota necessària per obtenir el B2 de català a l'ESO i perquè a batxillerat s'aconsegueixi el C1 també amb un 7.
Són els requisits que posa damunt la taula Vox en forma d'esmenes per donar suport a la llei de projectes estratègics que ara mateix es tramita al Parlament. Entre les mesures es planteja eliminar el requisit de català en especialitats docents considerades crítiques, de manera que s'hi puguin presentar professors sense el títol de llengua. També es preveu eximir d'acreditar el català en places amb pocs aspirants, diuen, com a personal de manteniment. Canyades ha admès que el seu partit voldria ampliar encara més aquestes exempcions.
Garantizamos profesores donde más falta hacen, garantizamos servicios públicos sin vacantes ideológicas y premiamos el esfuerzo de nuestros alumnos sin exigencias arbitrarias. Estas enmiendas de Vox son el resultado de largas reuniones y horas de negociaciones, como se pueden imaginar ustedes, con el Partido Popular.
Des del PP, però, matisen l'abast del pacte. La popular Marga Durán assegura que el requisit de català no s'elimina, sinó que es posposa en alguns casos.
No s'elimina el requisit, se posposa el requisit i se permet que se puguin posar a fer feina tot d'una. Perquè, evidentment, el que se vol és cobrir totes aquestes places que vostès saben que, evidentment, hi ha places de dins d'educació que són de molt difícil cobertura.
Segons Duran, l'acord permetrà que el requisit es pugui acreditar més endavant amb un termini que podria ser d'uns 2 anys. L'objectiu, diu, és que els professionals puguin començar a treballar immediatament i ajudar a cobrir vacants, especialment en educació, a les pitiuses. Duran també ha defensat que la rebaixa de la nota per obtenir els certificats de català respon a una adaptació a la normativa europea i que situa el sistema al mateix nivell que Catalunya.
I de, precisament demà la Junta de Personal Docent No Universitari de Mallorca protestarà davant les portes del Parlament. D'aquesta manera volen expressar el seu malestar per, entre altres qüestions, la situació del català a les aules.
Rebutjaran el pla de lliure elecció de llengua. A més, reclamaran la posada en marxa d'un pla de xoc per promoure un major ús del català als centres educatius. La Junta considera que la situació sociolingüística reclama mesures urgents que fomentin l'ús del català a tots els àmbits de la societat. També recorden a la Conselleria d'Educació que hi ha pendent la reducció de les ràtios a les aules.
De la política, avui també és notícia que Francina Armengol demana testificar per escrit en el judici de les mascaretes que es durà a terme al Tribunal Suprem. L'expresidenta balear hi està citada com a testimoni el proper dia 22 d'abril i ha demanat, tal com permet la normativa, declarar per escrit en aquesta vista. També ho ha sol·licitat un altre dels testimonis, l'expresident canari i actual ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
La llei regula quines persones estan exemptes de declarar de manera presencial i entre d'elles hi ha els càrrecs de presidents autonòmics, càrrecs que ostentava Armengol quan suposadament es varen cometre els fets, així com el de la presidència del Congrés. Recordem que aquest judici s'haurà al banc dels acusats l'exministre de Foment, José Luis Ábalos, qui va ser el seu assessor Coldo García, i l'empresari Víctor de Aldama. Es jutjarà la comissió de delites de malversació, suborn i tràfic d'influència durant la compra de mascaretes a l'empresa Soluciones de Gestión vinculada al comissionista Aldama.
Dues i deu minuts, ho dèiem en titulars. Els transportistes de Balears no descarten aturades si no s'arriba a un acord amb el govern per obtenir ajudes pels efectes de la guerra a l'Iran. Asseguren que la situació és insostenible i en el cas del transport de mercaderies s'afirmen que el cost del combustible ja arriba al 50% de les seves despeses. Aquestes són les mesures que demanen els transportistes que en aquests moments es troben reunits amb el govern, qui també ha parlat avui amb sindicats i patronals sobre els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà. L'executiu balear parla d'un context de gran incertesa que dependrà de la durada d'aquesta guerra. Seguint aquestes reunions hi ha la nostra companya Laura Marcos. Bon dia, Laura, conta'ns.
Bon dia. Els transportistes de mercaderies afirmen que la situació és complicada, sobretot per als petits vehicles, que no arriben a final de mes. El combustible, asseguren que normalment suposa el 33% de les seves despeses, ja representa el 50%. Per això demanen al govern una bonificació per vehicle i un percentatge per consum de combustible, com ja es va fer durant la guerra ucraïna. Si després de la reunió que mantenen hores d'ara amb representants de l'executiu balear no s'arriba a un acord, no descarten aturar el servei. Són Ezequiel Orrac, president del Transport de Mercaderies de les Illes, i Rafael Roig, president de la Federació Empresarial Balear Transports i de l'Associació del Servei Discrecional.
Nos pararemos. Lo más probable es que nos paremos. O lo arreglamos o nos paramos. Lamentablemente sabemos que es cuando va a empezar la temporada, que habrá negocios que no llegan a las mercancías de tiempo y forma, pero es que nosotros no lo podemos soportar.
Un palón, porque se está pujando, quan tot sabeu, un 40% més. Els tiburans és la part més important del cost de les empreses.
Abans de la trobada amb els transportistes, el govern s'ha reunit avui matí per primera vegada amb els agents socials i econòmics per afrontar també l'impacte de la guerra a l'Iran a les illes. Ha reconegut que el transport serà un dels sectors més afectats, però no ha volgut avançar cap mesura en aquest sentit ni en cap altre. El vicepresident del govern, Antoni Costa, ha destacat que ens trobam en un context de gran incertesa amb uns efectes que dependran de la durada del conflicte a l'Orient Mitjà i que des d'avui comencen a elaborar un paquet de mesures que no concretat, que posaran en marxa després de les de la Unió Europea i Espanya. En tot, demana prudència i tranquil·litat.
Cal preparar-se per un context d'enorme incertesa. A dia d'avui no sabem quina pot ser sa evolució. Sa realitat és que s'impacta, evidentment, que pot tenir sa crisi a sa economia de ses Illes Balears, a ses famílies, a ses empreses de ses Illes Balears. Dependrà en gran mesura de la duració que pugui tenir la guerra a Iran.
Sindicats i patronal han donat suport a la decisió del govern i de moment no han demanat mesures concretes. Són el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García, i el president de Pime Balears, Juan Carlos Fernández.
que són els que finalment ho pateixen més. Les empreses, a un moment donat, poden repercutir de munt el preu aquesta part de la inflació, aquesta part de la pujada de preus de l'energia, però els treballadors no tenen a bon repercutir-ho. Els treballadors són els que paguen realment els plats romputs.
De moment, l'únic que han fet és seure per posar molts d'acord que això s'ha de fer, i de fet ja tenim el compromís del govern de començar a fer una llista de coses que es podran fer, i després ja ens hi posarem d'acord tots els agents socials.
A la mateixa línia de prudència, la patronal CAET demana una revisió dels plans de negoci, mesures d'estalvi per a les empreses i la població. La reunió entre el govern i els transportistes continua hores d'ara a la Conselleria d'Economia.
Gràcies, Laura Marcos. Mentrestant, a Madrid, l'executiu espanyol ha avançat que divendres aprovarà un pla, el seu pla de mesures per fer front a la guerra. Inclourà mesures estructurals i conjunturals per protegir els més vulnerables i els sectors més afectats per la pujada de preus. És la ministra Sara Hessen.
És un plan de resposta integral i això és molt important. No se trata de tomar medidas solo parches, sino pensar una visió més a llarg plazo, y por lo tanto vamos a tener medidas coyunturales. Primero, protección a los más vulnerables. En segundo lugar, aquellos sectores que están más expuestos, evidentemente los transportistas, el sector agrario, el sector pesquero, y también en general medidas en el ámbito energético para todos los consumidores que se sientan afectados o que han tenido un impacto en este contexto.
Dues i quart, també avui és notícia la segona setmana de vaga de metges que comença amb el diàleg i les negociacions en punt mort. Exigeixen al Ministeri de Sanitat que es torni a seure per desencallar el conflicte. Avui matí, desenes de facultatius s'han concentrat a les portes dels hospitals de les Balears per exigir un estatut en marc propi que reculli les seves especificitats de la professió. Segons el sindicat de metges Cimeval, són espases i són Llàtzer. El seguiment d'aquesta vaga, les consultes externes, ha estat d'entre un 75 i un 80%, i a l'atenció primària de Mallorca s'ha arribat a un 60%. Unes dades que el sindicat valora de gran impacte a l'activitat assistencial.
Ministre, dimissió! Ministre, dimissió!
Eren els crits dels bates blanques a les portes de Son Espases, entre les queixes principals, unes jornades massa llargues, diuen, i les guàrdies maratonianes de 24 hores.
També la sobrecàrrega assistencial que s'agreuja els mesos d'estiu, la manca de descans entre guàrdies, que admeten que se senten esgotats. Avisen que aquesta situació pot afectar la seguretat dels pacients. Són les metgesses Carolina Pérez i Marta Fortesa.
Necessitant que la ministra se segui negociant nosaltres i mos digui si mos pot donar o no mos pot donar el que nosaltres demanam, i el que volem és que els pacients mos ajudin, perquè és per la seva salut i per la nostra. Llavors fem una crida a tothom perquè dia de 9, a les 6 i mitja de l'hora baixa, venguin des del Passeig Mallorca a la delegació de govern a acompanyar-nos per demostrar que ens apoyen.
Tenc dos fills petits, venc aquí un dilluns de matí a les 8, no veig els meus fills fins al dimarts en el migdia que surten ells d'escola, perquè jo quan surt de l'hospital ja no els veig. I a part de tot això, estic esgotada el dia després d'una guàrdia.
Els sindicats asseguren que la vaga no és només per qüestions salarials, sinó també per evitar el deteriorament de la sanitat pública i també per reduir la fuga de metges del sistema. Els facultatius alerten que molts professionals se'n van al sector privat. En tot cas, molts pacients entenen les reivindicacions.
La situació que tienen de enfermos, la poca gente que hay de médicos, evidentemente hace falta. Hace falta que vengan más médicos y que puedan hacer su trabajo. No se cargue siempre uno. Porque son muchas horas y el paciente, como aquel que dice, es su salud. Si se equivocan, ya hemos fastidiado al paciente. Entonces, claro, sí que estoy de acuerdo que la hagan perfectamente.
Efectes pràctics, totes les intervencions urgents de caràcter crític, oncològic o no ajornable estan garantides per uns serveis mínims del 100%. La sanitat programada, consultes, proves, operacions no urgents, és la que es veu més afectada.
A Menorca, el sindicat Cimeval xifra en un 75% el seguiment de la vaga en atenció hospitalària i en un 45% en primària. Avui també una trentena de metges s'han concentrat a les portes de l'Hospital Mateu Orfila en aquesta segona tanda d'aturades del sector.
Cada matí a les 8 i mitja es concentraran davant les portes de l'Hospital Mateu Orfila per fer visible el seu malestar. Per dissabte s'està gestant també una concentració, tot i que encara no està confirmada. Exigeixen a la ministra que s'assegui a negociar amb ells. Claudio Triay és el delegat del Sindicat Mèdic de Balears.
Esperem que la ministra recapaciti, reflexioni i et segui en nosaltres perquè realment la situació és ja catastròfica i pot anar empitjorant a lo llarg d'aquests mesos que està previst que inclús puguin repetir aquestes setmanes de vaga. Crec que el moment ja de mà estesa ha quedat clar i palès en moltes ocasions i ara és la ministra la que té que donar la passa endavant.
Demanen disculpes també als pacients i recorden que aquesta mobilització és també per millorar el servei.
I a les Pitiüses, el seguiment de la vaga és d'un 70% en hospitalària i d'un 40% en primària. Avui també un centenar de facultatius s'ha concentrat a les portes de l'Hospital Can Misses, on han penjat simbòlicament les seves bates. Els metges pitiüsos en recorden que són els que es troben en pitjor situació a les illes. David Fernández és el portaveu del sindicat Cimeval a Eivissa i Formentera.
Un ejercicio profesional en el que no haya pues estrés, jornadas interminables, que tenga que tomar decisiones estando agotados, que tengan que ver consultas de primaria con 40-45 pacientes, dedicándoles solo 5 minutos, arriesgándose a que el paciente esté insatisfecho y reclame o incluso les agreda física y verbalmente. No, hemos dicho basta.
Per part seva, el director general de Salut, Javier Ureña, s'ha mostrat preocupat amb aquesta nova convocatòria de vaga i ha criticat que el govern espanyol no resolgui el conflicte amb els metges.
Ureña ha detallat que els anteriors dies d'aturada han comportat l'anul·lació d'unes 20.000 cites mèdiques. Tot i que el servei de salut està al màxim de capacitat, amb l'obertura de Verge de Lluc i la contractació de llits a la sanitat privada, és difícil evitar, diu, els efectes de la vaga a serveis com les urgències de Son Espases.
La verdad es que es complicado porque la capacidad del sistema de salud es la que es y las camas que tienen los hospitales son las que son y de hecho el servicio de salud durante los dos últimos años y medio pues cada vez que se ha detectado que iba a haber un incremento de la demanda en los servicios de urgencia o en los servicios de hospitalización pues ha puesto más camas a disposición de los usuarios.
La ministra de Sanitat, per part seva, acusa el comitè de vaga dels metges de tenir motivacions polítiques. És Mònica García.
Más allá de los acuerdos, la huelga no iba dirigida ni al Estatuto Marco ni al Ministerio de Sanidad, sino que iba dirigida al gobierno de Pedro Sánchez. Quiero decir que igual las motivaciones, algunas de las motivaciones, tienen que ver con motivaciones políticas más que con motivaciones realmente de representar a los profesionales sanitarios que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco.
I a partir d'avui, els usuaris del Servei de Salut tindran accés a la targeta sanitària virtual que es podrà descarregar a través d'una nova aplicació mòbil i a través de la pàgina web Espai Salut. La conselleria deixa clar que aquest servei, en cap cas, substitueix els tràmits presencials que acostumen a fer les persones grans.
A través de la nova aplicació, els usuaris també podran consultar la seva història clínica, la informació sobre al·lèrgies, darreres voluntats i també els recordatoris de cites mèdiques. També es podrà renovar la targeta sanitària i sol·licitar-ne un duplicat. És el director general del Servei de Salut, Javier Ureña.
Evitar desplazamientos, evitar trámites y sobre todo evitar esperas. Además, el ciudadano podrá consultar toda su medicación prescrita, la posología, el calendario de dispensación e incluso localizar farmacias mediante un buscador integrado que también contendrá la app.
Per motius de seguretat per accedir a la nova aplicació del Servei de Salut, els usuaris necessiten tenir actiu l'accés a la clau permanent.
Més fruita, més llegums i més peix. És la proposta de la Conselleria d'Educació per als menjadors escolars públics en vista als nous plecs de licitació per al curs que ve. A més, serà obligatori incorporar un 10% de producte local i el mateix percentatge de producte ecològic.
62 centres escolars públics de Mallorca, Menorca i Eivissa trauran a licitació el servei de menjador per al curs que ve. El conseller d'Educació, Antoni Vera, assenyala que és una aposta ambiciosa no només pels 9,2 milions d'euros de pressupost que implica, sinó també per la importància que es dona a la dieta saludable.
Més dies de consum de fruita, prohibim l'ús de carns processades, cosa que
Reial Decret Estatal no el prohibeix, augmentar els dies obligatoris de llegums, de peix, reduir els dies de carn de vedella i incorporant sobretot l'ús d'hidrat de carboni tant l'arròs com la pasta, que sempre que pugui ser sigui integral.
L'objectiu és que el servei s'integri al projecte educatiu del centre. Es milloren, a més, les exigències estatals pel que fa a producte ecològic i de quilòmetre zero. És el conseller d'Agricultura, Joan Simonet.
Un mínim de 10% o de producte local i un 10% de producte ecològic. O bé, també la possibilitat de que pugui ser un 10% ecolocal.
Aquesta licitació dotarà de cobertura de menjadors de nous centres que actualment encara no disposaven d'aquest servei.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
2:25, continua l'audiència provincial al judici contra un home i una dona acusats d'abandonar una nounada a un contenidor de Porto Cristo l'any 2023. Un policia que va atendre el nadó ha declarat avui que va veure com es movia i això podria corroborar la hipòtesi de l'acusació que la criatura va néixer en vida.
La petita va néixer espontàniament amb una gestació de d'haver una vintena de setmanes. La mare i el seu cunyat, que és qui es va desfer de les restes, explicaren que era un avortament i que no s'adonaren que amb els draps també havien llançat el contenidor del fetus. Avui un policia nacional ha declarat que la petita presentava qualque moviment.
Nos acercamos, tanto mi compañero como yo, a ver a la criatura. Efectivamente era un bebé. Nos da la sensación de que tiene pequeños movimientos o algún espasmo y ante tales hechos decidimos trasladarlo al... Bueno, lo traslada a la policía local, pero no, decidimos no esperar a la ambulancia porque el hospital estaba muy cercano. Al verle así que se movía un poquitín...
Si l'infant tenia vida o no, en néixer és un punt clau del judici, ja que si es confirma que sí, la mare i qui la va ajudar a desfer-se'n, el seu cunyat, es podrien enfrontar la pena de presó permanent revisable que demana la Fiscalia.
Dia de reaccions als resultats electorals de Castella i Lleó, que han donat la majoria al PP, però en els quals Vox continua tenint la clau de la governabilitat. Avui el candidat popular a la reelecció, Alfonso Fernández Mañueco, ha dit que prefereix governar en solitari. Mañueco ha recordat a Vox el pacte que van assolir fa 4 anys i que els de Abascal van rompre a meitat de legislatura. Diu que per garantir un executiu estable, aquesta vegada millor que li donin suport des de fora, des del començament.
Mañueco opina que ha de ser el Partit Popular qui ha de liderar el procés de diàleg després d'aconseguir 33 procuradors, dos més que fa 4 anys, consolidant la seva majoria. Amb la força que li donen, ha dit aquests resultats, el futur president ha afirmat que prefereix un govern en solitari amb suport extern de Vox per garantir una legislatura estable. Així ho ha manifestat a la seva arribada a la Junta Nacional del PP, que s'ha celebrat avui.
Mi experiencia en esta última legislatura ha sido un gobierno en coalición y un gobierno en solitario. Lo mejor para mi tierra, para mi comunidad autónoma, ha sido un gobierno en solitario, porque ha habido mayor crecimiento económico, mejor gestión de los servicios públicos, más eficaz y además una estabilidad política.
Vox ja ha respost Mañueco, ha promès una negociació seriosa per formar govern i ha dit que vigilaran els acords que tanquin amb el PP i el seu futur compliment. El seu líder, Santiago Abascal, s'ha dirigit al president dels populars, Alberto Núñez Feijóo, i li ha dit que, tot i les reticències d'ara, acabaran entrant al govern de Castella.
Yo tengo que decir al señor Feijóo que no se preocupe, que sí, que vamos a gobernar, y vamos a gobernar en las 3 regiones. Pero antes de afrontar eso, nosotros volvemos a insistir en lo que llevamos diciendo desde el principio. Antes de hablar de formar un gobierno de coalición, queremos una negociación, medida a medida, con garanties i con plazos de compliment.
Feijóo ha convocat la Junta Nacional del Partit per analitzar els resultats. En la seva compareixença davant dels mitjans ha recordat a Vox que els pactes de govern no es fan per complaure un partit.
O se hacen pactos de gobierno como quiere la mayoría que nos está votando,
o se hacen coaliciones de oposición y de bloqueo con el sanchismo en contra de lo que está votando la mayoría de los españoles. O se está con el respeto a la mayoría de los españoles o no se está.
El Tribunal Superior de Justícia de València rebutja investigar l'expresident Carlos Mazón en no trobar indicis de delicte en les seves accions el dia de la tarda d'octubre del 2024 que va deixar 230 persones mortes. La causa, per tant, continuarà la seva instrucció al jutjat de Catarroja.
Els magistrats que integren l'òrgan judicial descarten obrir una causa penal contra Mazón, ja que, segons entenen, no ostentava una posició de deure o obligació perquè es consideri la possible comissió d'un delicte d'homicidi per imprudència, ni la seva modalitat de comissió per omissió. Recordem que Mazón continua sent diputat de les Corts i, per tant, està forat i les causes contra ell només es poden obrir al Tribunal Superior.
Amb aquest apunt arribarem a les 2:30. Moment ara, IB3 Ràdio per a la informació de cadascuna de les illes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. El Consell Insular ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem per eliminar definitivament el carril Busbau. Marta Puyol, bon dia.
Bon dia. La institució insular considera que la infraestructura no ha donat els resultats esperats i afirma que aquest tram que restringeix la circulació no només no facilita el trànsit, sinó que n'augmenta la perillositat.
Manca de policies locals a Muro a les portes de la temporada turística.
Només disposa de 5 agents que patrullen pel carrer. Haurien de ser una trentena, però el baix sou que paga l'Ajuntament fa que els agents prefereixin destinacions més ben pagades.
I l'Ajuntament de Palma ha reformat el Parc de Ses Fonts.
En total s'han sembrat més de 30 arbres nous i 1.000 arbustos i els veïnats de la zona han participat en tot moment del projecte.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Laura Moro. Bon dia.
Muy buenos días. Pues en estos momentos encontramos tráfico denso en la vía de cintura en sentido aeropuerto, desde la altura del cementerio hasta la altura de la salida de la autopista de Inca. Por lo demás, en el resto de las principales carreteras a estas horas el tráfico es prácticamente fluido y sin incidencias. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
Gràcies, Laura. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Consell Insular ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem per eliminar definitivament el carril Busbau en el tram de l'autopista MA-19 a l'aeroport a l'entrada de Palma. La institució insular considera que la infraestructura no ha donat els resultats esperats, afirma que aquest tram que restringeix la circulació no només no facilita el trànsit, sinó que n'augmenta la perillositat.
Per això el conseller ha decidit recórrer l'alt tribunal després que fa un mes el Superior de Justícia de Madrid, per part de la DGT, dictàs a favor de la permanència del carril. El conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha recordat que el carril Busbau du suspès des de 2024 per diferents obres en la infraestructura viària d'aquella zona. Una vegada finalitzades, i si la justícia no diu el contrari, el carril s'hauria de tornar a habilitar, fet que rebutja el Consell, que creu que la infraestructura no ha ajudat a rebaixar els accidents.
Tot i que nosaltres respectem les sentències quan no podria ser d'una altra manera, efectivament utilitzem un recurs que ens dona l'estat de dret per anar en contra d'una infraestructura que no ha servit i que ha estat clarament rebutjada pels mallorquins d'aquesta terra.
Rubio ha explicat que el recurs davant del Suprem està avalat pels serveis jurídics del Consell i que la justícia ha de respectar que la titularitat d'aquest tram de via és de la institució insular.
Mentrestant, a les portes de l'inici de la temporada turística, la policia local de Muro només disposa de 5 agents que patrullen pel carrer. Haurien de ser una trentena, però el baix sou que paga l'Ajuntament fa que prefereixin destinacions més ben pagades.
Muro hauria de tenir 30 policies locals i ara mateix només n'hi ha 11 d'operatius i d'aquests tan sols 5 patrullen. Una situació que ha comportat que les nits no hi hagi servei ni tampoc molts d'hora baixes i caps de setmana. Al darrere de tot, un conflicte laboral. Pedro Sánchez és el delegat d'UGT a la policia local.
Playa de Muro, ahora mismo ya han empezado a abrir hoteles, dentro de poco será temporada turística, vendrá la 312 y seguiremos siendo 5 policías para cubrir todas las incidencias de 25.000 personas que hay en Playa de Muro, en zona turística.
El sou base a Muro és de 1.450 euros al mes, molt lluny dels pobles veïnats. A Sa Pobla cobren 1.900 i a Inca 2.000. Això fa que molts agents que es formen a Muro acabin exercint a altres poblacions. Aquest ajuntament va quedar enrere de les pujades generalitzades de fa anys i ara no les pot equiparar. Miquel Porqués, el Bala.
Si volem agafar els altres, és impossible. En les normes que tenim en aquest moment, cada ajuntament que estem, en la bossa salarial que tenim, no tenim marge.
El consistori ha oferit una pujada salarial de 200 euros nets a tots els seus treballadors, però els sindicats ho consideren insuficient.
Hace dos años y medio el alcalde se comprometió a hacer luchar por intentar subirnos el sueldo. Se le han ofrecido diferentes alternativas, como un complemento de productividad, pagar los fines de semana, pagar las noches. No ha hecho caso a ninguna o no ha querido estudiar ninguna de las alternativas.
El Bala, en canvi, es queixa de la manca de col·laboració dels agents.
Si aquests policies que tenim se neguen a fer guàrdies de reforç, que és el que jo puc cobrir, i una guàrdia de reforç són 250 euros per dia, jo no puc fer més.
Muro és un municipi turístic i hi ha preocupació per com garantir la seguretat aquest estiu.
I a tot això, començar la segona setmana de vaga de metges amb el diàleg i les negociacions en punt mort exigeixen al Ministeri de Sanitat que es torni a seure per desencallar el conflicte.
A l'Hospital d'Inca, Teresa Beltrán feia mig any que tenia cita donada amb endocrinologia. L'especialista, però, s'ha adherit a la vaga i no l'han entesa.
Ja estic d'acord que tingui huelga tot el que tu vulguis, però també tenen que entendre que els pacients, si no m'ha evitat aquesta doctora perquè estava en huelga, doncs que visiti una altra doctora.
I com la d'aquesta pacient, situacions diverses a l'Hospital d'Inca.
Tenia consulta i no la neuròloga m'ha visitat i m'ha fet el que me tenia que fer.
M'han agafat, no? Cap problema ni una.
No.
Això sí, m'has atès.
A les 9:30 i l'han atendido a buena hora, de momento.
A la hora que tenia m'han cogido i no m'ha afectat per nada la vaga.
Hem trobat usuaris que han fet el camí des de Pollença i se n'han anat sense ser atesos.
He hagut de fer el camí i perdre temps, però a la llarga vull pensar que és un benefici per ells i per nosaltres.
Balanç similar a Son Espases, pacients que havien alterat la rutina per venir al metge s'han trobat en la consulta buida.
Con el autobús esto, me sale el de las 8:05, y hace 10 minutos que me han dicho que no estaba el médico que me correspondía, que ya me avisaría.
Justamente el médico al que venía a ver estaba de huelga.
No van a tots, porque hay huelga, me han donat cita por la setmana que ve.
Altres han tingut més sort.
He ido todo perfecto.
Nos han cogido a la hora, hemos salido bastante rápido y no ha habido ningún problema.
En tot cas, en general, la gent ha encarat aquesta nova jornada de vaga amb més resignació que no pas irritació.
I per la mare de la reforma del parc de ses fonts, per millorar el parc s'ha reduït a la font per guanyar espai per als ciutadans i s'han creat zones d'ombra.
En total s'han sembrat més de 30 arbres nous i 1.000 arbustos i els veïnats de la zona han participat en el projecte. Són Fina Horts, de l'Associació de Veïnats de Can Redó, i Yolanda Rodríguez, de l'Associació de Veïnats del parc de ses fonts.
Entre todos hemos colaborado en lo que queríamos.
Sí que hi haurà moltes zones d'ombra, que si no és estiu això era insufrible, i sobretot terra, i hi ha una zona per persones grans.
El Bala de Palma, Jaime Martínez, ha visitat avui l'obra acabada, que ha costat prop d'1 milió d'euros.
I també a Palma, socialistes han proposat avui que les segones residències dels alts càrrecs de l'Ajuntament serveixin per donar habitatge als desallotjats de l'antiga presó de Palma. N'han comptabilitzat 36. Al Batle de Ciutat els acusa de fer demagògia. Escoltam el regidor del PSI per l'Ajuntament de Palma, Pepe Martínez, i el Batle, Jaime Martínez.
Qui demanen que siguin els primers en liderar amb l'exemple.
i que aquest batlle posi la seva segona, tercera, la seva promotora immobiliària o el que faci falta per donar una solució real a les 206 persones que resideixen actualment a l'antiga presó.
El Partit Socialista durant 8 anys no va trobar ni un habitatge per a totes aquestes persones, ni recursos per a totes aquestes persones. Per tant, el que els diria és que se dediquin a fer una oposició constructiva i, si tenen l'oportunitat de governar en el futur, que se dediquin també a preveure aquestes situacions.
I més per Mallorca exigeix la licitació immediata d'un nou contracte i un compromís ferm per garantir la continuïtat i qualitat del servei d'atenció integral LGTBI.
El contracte va caducar el passat mes de gener i també demana la seguretat dels professionals que hi treballen i la dignitat de les persones ateses, és la consellera Rosa Cursac.
Estan fent pròrrogues continuades de SAI, no renoven el contracte i això posa en perill de que l'atenció en pocs mesos pugui desaparèixer. Aquesta situació deixa en l'aire la continuïtat d'un servei essencial, un servei que va destinat a les persones del col·lectiu LGTBI i a les seves famílies.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:40, el Consell Insular promociona 14 cellers mallorquins, 4 més que l'any passat, a la Fira Internacional del Vi que se celebra fins demà a la ciutat alemanya de Düsseldorf.
La consellera de Promoció Local Insular, Pilar Amate, reivindica l'augment del 60% en les partides públiques d'ajuda a la promoció dels vins mallorquins. També el suport a la Festa del Vi del Rem, que suma 2 edicions a Palma.
La participació a Provine és molt important perquè Alemanya és el principal mercat del vi mallorquí. No hem d'oblidar que el 70% del vi de Mallorca s'exporta en aquest país i volem que cada any ens puguin representar més bodegues.
I més de 6.000 persones han visitat l'edició 41 de la Fira del Fang de Marratxí i han exposat més de 30 estants de ceramistes de Mallorca i la península.
Els artesans que hi han exposat les seves peces fan una valoració positiva d'aquesta edició, tant per afluència com per vendes. Asseguren que, malgrat la pluja que ha marcat alguns dies de fira, el balanç és satisfactori.
La veritat és que molt bé, que estem segontat entre setmana i que ahir sí que va fer un pot de més fresca i aigua, i avui un poquet també, però la veritat és que ha anat molt bé, estem contents.
La fira, per mal temps que ha fet, en general ha anat bé.
Bé, de cada any és un poc més petitona perquè hi ha molts expositors que no venen perquè s'han jubilat o perquè no els compensa, i bé, el temps enguany ha acompanyat una miqueta, més llevat del primer dissabte i d'ahir també, i bueno, més a manco com cada any.
A més de les paradetes, la fira ha oferit tallers de modelatge, exposicions i altres propostes culturals. Prop de 1.800 alumnes dels centres educatius del municipi també han pogut conèixer el món de la ceràmica, un dels grans símbols de Marratxí.
Precisament el futur de l'ofici del fang al municipi preocupa els artesans, alerten que cada vegada hi ha manco relleu generacional i que pocs joves decideixen dedicar-se a aquesta professió.
Segons expliquen, si la tendència continua, d'aquí a una dècada podrien quedar molt pocs professionals del fang, un ofici històric profundament lligat a Marratxí que molts temen que sense noves generacions es perdi.
De fang a Marratxí, te puc dir que va baixant bastant per avall. Per què? De joves no n'hi ha cap que vulgui fer-ho, i els que hi ha que quedam ja són de 50 anys per amunt. O sigui, ja m'ho anem cap a 60 i molts ja se'ls jubilen, ja se'ls retiren, i això és un ofici que a poc va desapareixent.
La raó és que els joves prefereixen optar més per altres professions menys feixugues.
És una feina dura i la gent és una feina... com a que hi has de ser molt. No compten els dissabtes i els diumenges, i la gent vol una vida més còmoda avui en dia.
Que vaja l'any que ve, que va jubil, la millor. Això acaba.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Oli Cari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ells de Tèntol.
Bon dia, Corell.
I la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Con todas las muchachas soy tremendo. Las beso cuando quiero y estoy contento. Si
acabam amb música perquè els Xírecs han celebrat 65 anys. Ho han fet, com no podia ser d'una altra manera. El So del Rock, al Teatre d'Inca, va ser escenari i vespre d'un concert únic per als amants de la música dels anys 60.
Un concert per a nostàlgics i amants del rock per celebrar els 65 anys dalt de l'escenari. Los Xírecs, amb Antoni, Miquel Cerveró, Leslie, al capdavant, demostraren al públic inquer que són un grup incombustible. Es va fundar l'any 1959, abans que moltes de les bandes que marcarien una època com Los Bravos o Los Brincos, i l'any 65 actuaran a Barcelona amb els Beatles. Una música que els va marcar i els ha acompanyat fins ara. El Teatre Principal d'Inca va quedar petit per aquest concert únic i que va començar amb el grup Los Brindis com a talones.
D'aquesta manera arribem a les 2:45, continuant la informació i Iberet Ràdio, ara amb els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts. Temps ara per a la informació esportiva a IB3 Ràdio. La notícia del cap de setmana és que el Mallorca acaba la jornada fora del descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. La victòria per 2-1 contra l'Espanyol a Somos dona aire als vermells, que amb 28 punts i a 10 jornades d'acabar la Lliga són 16 empatats a punts amb l'Alavés. El Mallorca va haver de remuntar després del 0-1 aconseguit per l'Espanyol a la primera part i ho va fer al segon temps, en gols de Pablo Torre al minut 65 i de Samu Costa al 88. El partit no va estar exempt de polèmica amb la revisió al VAR del gol de Pablo Torre per una possible falta prèvia de Samu Costa, que l'àrbitre finalment no va assenyalar. Sigui com sigui, Martín de Michelis es va estrenar amb victòria a Son Moix després de l'empat a Osasuna en el seu debut. I es mostrava així de feliç. Sentim el tècnic argentí.
Bueno, primero feliz por haber logrado los tres puntos. Los chicos la relé que lo necesitaban. Nos debíamos un triunfo. La institución, los hinchas, a la cual les quiero agradecer públicamente por el recibimiento que nos hicieron. El grupo se entrenó bien, los hinchas nos apoyaron, incluso aún en la desventaja, pero bueno, feliz, sobre todo mi primer partido también acá y la necesidad, o sea, toda la escenografía que envolvía la circunstancia con el resultado final me puso muy feliz.
El pròxim partit del Mallorca serà dissabte al Martínez Valero contra l'Elx. De Michelis qualifica el partit de final, també ho diu Antonio Sánchez. Els sentim.
Vamos entendiendo entre todos por dónde es el camino. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil. Si nos relajásemos con este triunfo, estaríamos en el camino equivocado. Vamos a entrenar toda la semana, porque hay que entender que sí, que el Elche, si bien no va a ser remunerado con una medalla, es una especie de final.
Es un partido muy importante que va a marcar un antes y un después y sobre todo hacia dónde queremos ir.
I a més de la victòria del Mallorca, ahir es varen donar aquests altres resultats. El Barça continua líder després de golejar per 5-2 al Sevilla, el Betis i el Celta de Vigo varen empatar a 1 i la Real Societat va sumar 3 punts guanyant 3-1 a l'Osasuna. Avui la jornada 28 es tancarà a les 9 del vespre amb el partit Rayo Vallecano-Llevant. I un apunt més de primera divisió perquè Joan Laporta ha estat reelegit president del Futbol Club Barcelona amb el 68,18% dels vots davant el seu adversari Víctor Font.
Més futbol, la primera federació, l'AU d'Eivissa, ha entrenat aquest matí després de la sorprenent derrota davant l'avantpenúltim, el Marbella.
Els blau-cels fan feina per refer-se de la derrota i tornar així al camí de la victòria diumenge al camp de l'Eldense. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia als de Miguel Álvarez, que tornen a veure aturada en sec la seva progressió a la taula. Han realitzat una sessió de recuperació. El porter Ramon Juan continua sense entrenar-se. Ahir contra el Marbella, l'Eivissa ho va intentar, però no va estar fi en pilota i el Marbella va mostrar una de les millors defenses que han passat per camises aquesta temporada. És Miguel Álvarez.
Nos ha faltado un juego combinativo, no hemos precipitado muchísimo, hemos buscado en todo, hemos querido buscar el último pase enseguida, el plan de partido era el juego de banda, nos ha costado. Sí, de llevar de un lado a otro. Cuando lo hemos conseguido, hemos hecho alguna cosita, pero yo estoy de acuerdo contigo, actitud. Yo creo que hemos ido a presionar, que lo que sí que es verdad que cuando el partido no te lleva donde no está donde tú quieres, te va gastando a nivel anímico y te va gastando a nivel físico, me parece que es, pero yo creo que todos han hecho un partido en ese aspecto de actitud. Nos ha faltado fútbol. Ahora ha sido un golpe duro, habrá que levantarse. En el fútbol siempre es la misma historia. Ahora ha sido un golpe duro, no para los jugadores, sino para todos, para el público, para vosotros, para mí. Es un golpe duro porque veníamos donde veníamos.
Quan falten 30 punts per disputar-se, l'Eivissa està a 4 del play-off d'ascens. Demà hi haurà jornada de descans abans de preparar la visita a Elda per enfrontar-se a un equip que només ha perdut una vegada aquesta temporada al seu estadi.
I a la segona federació, el balanç del cap de setmana són 3 derrotes, una victòria i un empat.
El Poblense va perdre a casa contra el Reus per 1-2, enregistrant així la primera derrota a casa. Els d'Òscar Troia són així tercers, amb 48 punts, els mateixos que té ara l'Atlètic Balears, que li pren la segona posició als Poblers després de guanyar ahir per 1-0 davant l'Atlètic Lleida. Els blanc i blaus visitaran diumenge el líder, el Sant Andreu. Sentim l'entrenador de l'Atlètic Balears, és Luis Blanco.
M'han dit que el Poblense ha perdido. Bueno, creo que nos sirve para subir un puesto en la clasificación, así que también lo valoramos, es importante y bueno, ya sabemos que la semana que viene también el partido que tenemos, vamos a campo del líder, va a ser un primero contra segundo clasificado, así que vamos a poner toda la energía y estamos con mucha confianza de que podemos hacer un buen partido y ganar la semana que viene.
Tampoc han sumat aquesta jornada l'Andrats, que va perdre 3-0 Barbastro, i el Porreres, que va perdre 0-1 contra el Terrassa. Tots dos ocupen zona de descens. I per la seva banda, la Societat Esportiva Eivissa va empatar 1-1 a Paterna contra València Mestalla i es 12, amb només 2 punts del descens.
Mentrestant, en futbol sala, l'Illes Balears per la futsal jugarà aquesta setmana la Copa d'Espanya.
El conjunt mallorquí ha encetat una setmana il·lusionant. Divendres a les 6 del capvespre contra el Manzanares afrontarà els quarts de final de la Copa d'Espanya que es disputarà a Màlaga. Ho fan en un moment convuls. La temporada no va malament, però el darrer partit amb derrota contra el Peníscola va deixar molt males sensacions. Era la tercera derrota consecutiva. Sentim l'entrenador Antonio Vadillo.
Estamos en marzo, ha jugado dos finales, está a 3 puntos del tercero con un partido menos, solo queda apeado de una competición, que es la Copa del Rey, en prórroga en casa de Inter. Si hacemos un análisis global, el equipo está haciendo las cosas bien. Si nos vamos al último partido, y es verdad que en un episodio puntual, porque se ha repetido en algún partido anterior, el equipo no está haciendo las cosas bien. Entonces ahora, si nos vamos con el equipo a análisis global hasta el día de hoy, el equipo está bien. Estamos en la Final Four de Champions, estamos a 3 puntos del tercero, hemos jugado 2 finales, somos campeón de la Supercopa, campeón de la Intercontinental. Nos vamos al último partido, fue un puto desastre.
L'equip havia d'entrenar-se avui, tot just després d'aquestes declaracions, però finalment s'han reunit cos tècnic i jugadors en una xerrada de prop de 2 hores. Abans, el president del club, José Tirado, també ha estat crític amb l'equip en unes declaracions en les que també ha confirmat que Mario Rivillos no continuarà al Palma. El sentim.
Creo que tenemos un grandísimo equipo, pero somos el equipo seguramente de los últimos años pues menos competitivo y con menos hambre. Estamos hablando de que aquí un jugador, cuando se ponga la camiseta del Palma, se tiene que matar y tiene que rendir. Hemos declarado 5 jugadores transferibles, ya se lo hemos comunicado a sus representantes. No podemos tener jugadores que llegamos ahora en el momento más importante y que están fuera de forma por su peso. Para mí esto es vergonzoso, es de no ser profesional. Bueno, Mario Rivillo no se queda en el Palma. 2 veces hemos intentado, como digo, ir a nuestro límite de las posibilidades para que Mario se quedara, pero él ha decidido no quedarse.
I en bàsquet, el Palmer fa una passa cap a la permanència i l'Estia Menorca i el Figui Mallorca es queden sense sumar aquesta jornada.
Victòria del Palmer bàsquet per 86-83 contra el Cantàbria, un triomf que fa que els mallorquins continuïn fora del descens. És la cara d'aquesta jornada primera FEP perquè el Figui Mallorca va perdre per un contundent 90-66 a la pista de l'Estudiantes. I l'Estia Menorca també va perdre, va ser per 78-71 a la pista del Fuenlabrada. I també en bàsquet, derrota 56-68 de la selecció espanyola absoluta amb les balears Elena Puello i Aina Ayuso contra Itàlia al premundial. Una derrota, però, sense conseqüències classificatòries per a les espanyoles, ja que, recordem, tenen assegurat un bitllet per ser al Mundial d'Alemanya.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
I avui el cinema és el gran protagonista de la nostra plana cultural. Aquesta matinada els Oscars s'han celebrat la seva 98a edició i ho han fet amb Paul Thomas Anderson i la seva Una batalla tras otra com a grans triomfadors de la nit. La pel·lícula que tornarà als cinemes de les Balears a partir de dimecres ha aconseguit 6 estatuetes. Els Pecadors han perdut 12 nominacions pel camí i ha aconseguit 4 Oscars, entre els quals el de millor actor Jesse Buckley. S'ha confirmat per part seva com a millor actriu i Sirat, per part seva, torna a casa amb les mans buides. Ens ho repassa Sandra Martínez.
Fins a 6 vegades ha sonat aquesta matinada a Hollywood el títol d'Una batalla tras otra, la pel·lícula de Paul Thomas Anderson, la història d'un revolucionari que recupera el seu esperit de lluita.
The Oscar goes to One Battle After Another.
One battle after another.
Sean Penn. One battle after another.
One battle after another. Paul Thomas.
Millor pel·lícula, millor director, emocionat. Thomas Anderson reconeixia que el terror, a no ser-ne mereixedor, no superava el guster de tenir un Oscar entre les mans.
There will always be some doubt in your heart that you deserve it, but there is no question at the pleasure of having it for myself.
Les dones han fet història per primera vegada. S'ha guanyat un Òscar a la millor fotografia. També ha guanyat una dona, la de millor càsting, que era una nova categoria d'enguany. I parlant de dones, una de les protagonistes de la nit, Jesse Buckley, pel seu paper a Hamnet, una de les estatuetes inqüestionables de la vetllada, dedicava el reconeixement a les dones, a les mares.
So I would like to dedicate this to the beautiful chaos of a mother's heart.
El vell caos, deia, del cor d'una mare. També el primer agraïment de Michael B. Jordan, el doble protagonista dels Pecadors, ha estat per la seva mare, per a ella i pels noms d'actors afroamericans que el precediren en els Oscars en un camí que diu no ha estat fàcil.
Because of the people that came before me, Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forrest Whitaker, Will Smith, and to be amongst those giants, amongst those greats,
ha estat també un camí llarg el d'Amy Madigan. Feia 40 anys de la seva primera nominació i finalment ha estat la seva inoblidable tia Gladys a Weapons la que li ha otorgat un premi com a millor actriu de repartiment. A ella i en part al seu espòs, el gran Ed Harris, a qui dedicava el reconeixement.
The most important is my beloved Ed. who's been with me forever. And that's a long ass time. And none of this would mean anything if he wasn't by my side. So thank you very much. I'm very overwhelmed.
Sean Penn ha estat reconegut també com a millor actor en aquesta categoria, cosa que el situa juntament amb Danny Day-Lewis i Jack Nicholson en el selecte club dels intèrprets amb 3 estatuetes. Penn no ha volgut o no ha pogut assistir a la gala, com ha dit Kieran Culkin, que ha acceptat el premi en nom seu.
Sean Penn, one battle after another. Sean Penn couldn't be here this evening, or didn't want to, so I'll be accepting the award on his behalf.
Tot això en una nit en la qual el record dels artistes que ens han deixat enguany ha estat un dels moments més destacats de la gala, i entre tots, aquest homenatge de Barbra Streisand a Robert Redford. S'ha recordat també amb un repàs a la seva filmografia i amb bona part dels protagonistes de les seves pel·lícules el malaurat matrimoni del director Rob Reiner. Ens quedem també amb aquest moment de Nicole Kidman i d'Ewan McGregor recordant el Moulin Rouge de ja fa 25 anys.
These nominees remind us why we fell in love with the movies in the first place.
Because all you need is love.
All you need is love. Love is all you need.
I parlant de música, I was a ghost, I was alone, to watching, kiss again. Given the throne, I didn't know how to
to believe I was the queen that I'm meant to be. I live two lives, try to...
Poques sorpreses perquè el Golden de K-Pop Demons, la pel·lícula més taquillera de la història de Netflix, ha estat reconeguda com a millor cançó original. La 98a gala dels Oscars és ja passat i passa la història com una de les més curtes i com una vetllada en la qual, malgrat la guerra, malgrat els arxius d'Epstein o les polèmiques actuacions dels ICE, les denúncies i les reivindicacions polítiques han estat anecdòtiques. Només queden 2 anys de retransmissió de la gala per canals de televisió privats. El 2029, un any després del centenari, la cerimònia es podrà seguir de franc i per tot el món a través de YouTube.
Sol d'Estres, bon dia. Moment d'actualitzar les notícies més destacades que ens deixa aquest dilluns 16 de març, una setmana que comença amb un nou pacte entre el PP i Vox per eliminar el requisit del català amb més places de funció pública. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. L'acord afecta especialment a les places de docents de difícil cobertura, però també a categories laborals bàsiques, com zeladors, auxiliars, personal de neteja o de manteniment, que estaran eximits de conèixer la llengua pròpia per fer feina a l'administració. A més, les dues formacions han acordat abaixar la nota necessària per obtenir el certificat de català en l'educació. Aquests canvis s'introduiran a través d'esmenes a la llei de projectes estratègics que en aquests moments es tramita al Parlament i que finalment comptarà amb el suport de Vox gràcies a que el PP ha acceptat fer aquestes retallades lingüístiques.
Els transportistes adverteixen de possibles aturades si no s'acorden mesures amb el govern per pal·liar l'augment de preus.
Ezequiel Orrach, president dels transports de mercaderies de les Illes, ha llançat aquesta advertència abans de reunir-se amb l'executiu de Provence per analitzar l'impacte de la guerra a l'Iran aquí a les Balears. Després de la trobada, però, ha rebaixat aquest to i ara sí confia en poder arribar a un acord amb el govern per evitar aquestes aturades.
Si es han abierto a negociar, a hablar con nosotros, durante esta semana vamos a hacer pues, claro, unos números entre qué es lo que necesitamos, ellos estarán dispuestos, cada día nos vamos a estar reuniendo durante toda la semana y confiamos y deseamos, y ellos han dado su palabra, de que llegaremos a un acuerdo.
El govern, per seva, s'ha compromès a negociar aquesta setmana per evitar aquestes aturades. Així mateix ha negociat un paquet de mesures sense concretar que aplicarà quan la Unió Europea i el govern de l'Estat hagin posat ja en marxa les seues. De fet, en aquest sentit, per cert, l'executiu de Sánchez ha avançat que divendres aprovarà un pla de resposta per fer front a aquest conflicte.
Francina Armengol sol·licita testificar per escrit en el judici de les mascaretes que es durà a terme al Tribunal Suprem.
L'expresidenta balear hi està citada com a testimoni el proper 22 d'abril i ha demanat, tal com permet la normativa, declarar per escrit en aquesta vista. També ho ha sol·licitat un altre dels testimonis, l'expresident canari i actual ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Es tracta del judici contra l'exministre José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama per la compra de mascaretes durant la pandèmia.
Avui també es notícia un nou desallotjament a Eivissa. Els jutjats han donat un mes i mig a les 80 famílies de l'assentament d'Infrahabitatges junt a l'estadi Can Mises per deixar els terrenys que són propietat d'Immosirenis.
Sí, el pròxim 29 d'abril aquest grup empresarial Sirenis, un grup turístic d'Eivissa, executarà aquest desallotjament de l'assentament d'autocaravanes i tendes de campanya ubicat a Can Mises. Ja té l'autorització del Tribunal d'Instància número 5 d'Eivissa. La propietat del Solà, a més, fins i tot reclama danys i perjudicis. Ara mateix allà hi malviuen desenes de família i la majoria són treballadors del sector turístic.
I comença la segona setmana de vaga de metges que, de nou, podria obligar a anul·lar milers de cites.
Desenes de facultatius s'han concentrat a les portes dels hospitals de les Balears per exigir un estatut marc propi que reculli les especificitats de la seva professió. Demanen al Ministeri de Sanitat que es torni a seure per desencallar el conflicte. La ministra, però, per la seva banda, acusa els metges de tenir motivacions polítiques. Sentim la ministra Mònica García, després a Miguel Lázaro, president del sindicat mèdic.
Mèdic.
Igual, las motivaciones, algunas de las motivaciones tienen que ver con motivaciones políticas más que con motivaciones realmente de representar a los profesionales sanitarios que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras.
Aquí han negociado este anteproyecto sindicatos que no son médicos, que no tienen legitimidad representativa y además nos han excluido de forma injustificada cuando somos los actores principales.